aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dilluns 4 d'agost. Avui has de saber que aquest diumenge a la tarda es va declarar un incendi forestal al terme municipal de Mont-ras, molt a prop de Palamós, que ha obligat a activar un desplegament de més de 120 efectius dels bombers de la Generalitat, 27 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris i esforços per estabilitzar el foc abans de les 8 del vespre. Tot i les flames, l'incendi ha quedat ja estabilitzat i es calcula que es van confinar preventivament unes 250 persones que estaven a dos càmpings, a la Torre Simona i a la granja d'en Vidalet, en una àrea de risc per l'aire carregat de fum empès pel vent, sense que les flames arribessin a tothom. Protecció Civil va recomanar tancar portes i finestres i evitar sortir al carrer fins que el fum es dispersés. També hem sabut que l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha tornat a obrir portes 3 setmanes després de quedar molt malmès per les inundacions provocades per la Dana. Tot i que la reobertura és parcial, ja s'hi poden atendre urgències i pacients ingressats. Durant aquest temps, el personal mèdic ha hagut de derivar l'activitat a altres centres de la regió i ara comença el retorn progressiu a la normalitat. I finalment, si tens costum d'anar a la platja amb cigarreta a la mà, tocarà repensar-ho. Ja són 20 els municipis catalans que prohibeixen fumar a la sorra. En total, més de 80 platges s'han declarat espais sense fum aquest estiu en una aposta clara per protegir la salut pública i el medi ambient. Un gest que molts banyistes agraeixen i que potser et dona l'empenta definitiva per deixar el tabac.
L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa.
I en el programa d'avui xerrarem amb en Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya, sobre les novetats referides a les condicions laborals, permisos i també hi ens fixarem en les feines típiques de l'estiu per saber si també estan avançant en drets o si pel contrari segueixen estancades. També traurem el mite de que els bons festivals són només durant el cap de setmana i anirem cap a les Terres de l'Ebre per conèixer una proposta ben festiva. I avui també tindrem temps de sortir a trobar en Pep Sunyer i buscar Canem cançons i paraules de l'any 1995. Som-hi.
L'home que treballa fent de gos a les festes infantils, aparcar sempre li costa.
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts a les 9 del matí, com cada dia establim connexió amb Tarragona Ràdio, però avui amb una novetat, perquè a partir d'avui saludarem en Josep Sunyer, que s'incorpora aquest mes a l'Obert per Vacances i cada dia, com sempre, doncs, ens proposarà una història nova des de Tarragona. Josep, bon dia i ben tornat a l'Obert per Vacances.
Bon dia, Manel, bon dia, què tal? Un plaer tornar a ser aquí. Escolta, i mira, anar tombant, per avui també anirem a tombar una miqueta.
Molt bé, doncs per no perdre l'acostum, Josep, dona'ns 3 opcions de llocs on potser hi seràs d'aquí una estona perquè els nostres oients també doncs, juguin a través de les xarxes a endevinar on et trobaràs.
Doncs mira, avui us dono les 3 opcions. La primera, un salacot d'arqueòleg, per tant anem a fer excavacions arqueològiques. La segona opció és una gorra de piscina, que avui anem a fer aquagym.
Alguna activitat aquàtica,
frescant,
sí.
Molt bé. I la tercera seria, potser la que t'agradarà més aquesta,
és
una gorra de pilot d'avió.
Oh!
Sí, que anem a fer un tom en helicòpter per sobre de la ciutat de Tarragona.
Home, aquesta seria genial, eh? Genial, aquestes vistes que podem veure, i en el teu cas, doncs, també, que escoltaríem a l'Obert per Vacances. Igualment, sigui quina sigui, jo sóc molt optimista, Josep, qualsevol de les 3 opcions em semblarien bones. Si et sembla d'aquí una estona, tornem a connectar i ens esvelles on et trobes, d'acord?
Doncs vinga, que anem a repostar. Vinga, fins ara.
Vinga, fins ara.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat viure desconnectat les que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats compartint un gelat. Ja no es fa tard i ningú no ens espera. No ens cal res més que un estiu com els d'abans.
Oh. El Ministeri de Treball i Economia Social ha decidit aquest juliol ajornar fins al pròxim període de sessions a partir del setembre el debat parlamentari sobre el projecte de llei de reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanal sense pèrdua de salari. També fa pocs dies que coneixíem que el Consell de Ministres va aprovar ampliar fins a les 32 setmanes la baixa per naixement per famílies monoparentals. Aquests i d'altres temes importants que són justament actualitat aquests dies, doncs en volem parlar i per això saludem a la Cristina Cantal des de Ràdio L'Escala. Bon dia, Cristina.
Bon dia, Manel. Doncs sí, temes que afecten a un gran gruix de la societat i per això avui ens acompanya en Camil Ros, secretari general d'UGT. Bon dia, Camil.
Bon dia.
Doncs comencem amb aquest ajornament del debat parlamentari que ens mencionava ara en Manel, amb aquesta reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja sense pèrdua de sol. Com s'ha rebut, doncs, aquesta postergació des d'UGT i perquè aquest tema ja fa bastant que dura, eh?
Sí, doncs, bueno, s'ha rebut malament perquè, fent una cronologia ràpida, això s'aprova en l'acord d'investidura, per tant, estem parlant de finals del 23, s'aprova el projecte de llei amb acord amb els sindicats perquè les patronals ho rebenten l'acord i, per tant, no volen signar i, per tant, el fem acord de govern i sindicats, que això es va fer a finals de l'any passat. I, per tant, si amb Junts, que són els que principalment s'està negociant, i també s'ha de dir que s'està negociant, que no està trencada la negociació, no han tingut en mig any temps suficient, quan sabem on estan els problemes, quan nosaltres també diem del projecte de llei originari que hi ha, és un acord de màxims, per tant, el que és l'aplicació, doncs es pot allargar més l'aplicació del mig any que hi havia inicial en el projecte, com tants altres aspectes que són negociables i hi ha temps suficient. Mm-hmm. Fet una pilota endavant que jo crec que, bueno, doncs que al final hi ha una pressió de lobbies, que estan molt preocupats el Duran i Lleida defensant els grans supermercats, ens diuen que és la petita empresa, però surten els lobbies d'allò, Foment del Treball, són els que estan més beligerants i de moment estan guanyant aquests. El que esperem és que aquesta pilota endavant, que suposo que en part ve provocada una mica per tot el lío que ha tingut el govern aquests darrers mesos, doncs al setembre s'aprovi i s'iniciï el procés d'aprovació de la llei, perquè pensem que aproximadament des de que s'aprovi l'acceptació a tràmit, que és el que estem parlant, no l'aprovació de la llei, encara pot passar aproximadament mig any fins a l'aprovació definitiva. Mm-hmm. Per tant, d'allò que inicialment es tenia que començar a aplicar a partir del setembre i fer efectiu durant l'any que ve, doncs cap. Si tot va bé, serà efectiu l'any que ve. El que han de decidir, per això, és que si no va aprovar, hi haurà lío, evidentment, i especialment doncs, aquells partits que votin en contra. Mm. Hi haurà lío en la negociació col·lectiva. Ja fa 15 dies van fer una manifestació a Barcelona, a Girona, a Tarragona, a Lleida i Tortosa, situant doncs, el bloqueig que hi ha dels convenis col·lectius, com per exemple el d'hostaleria, que estem en plena temporada, i d'altres, no? Per tant, la no aprovació d'acceptació de tràmit està sent un problema i generarà més problemes si no l'aproven.
De fet, Camil, ara parlava justament d'aquestes formacions polítiques que potser hi votaran en contra. De fet, algunes ja consideren que aquesta reducció acabarà perjudicant també els empresaris. Què els hi diries? És cert això o no del tot?
Mira, és senzillament mentida. Aquests mm-hmm. mateixos són aquells que deien que pujar el salari mínim interprofessional era el caos i la fi del món. Aquests mateixos eren els que la reforma laboral que ha portat molta estabilitat al mercat de treball, que tanta estabilitat seria la fi del món. Jo els hi diria, ells mateixos que es miren molt les xifres del PIB i tot això, que se les mirin. I el que diuen les darreres xifres del PIB, que van sortir públiques ara fa uns dies, diuen que si l'economia catalana i espanyola va bé és pel poder adquisitiu de la gent, que algú s'ha recuperat. És a dir, que el que està aguantant l'economia no són ells, sinó els treballadors i treballadores consumint. Per tant, el fet de poder treballar menys voldrà dir que tenim més temps per fer altres coses. Per tant, dinamitzarà l'economia, com ho va fer l'increment del salari mínim interprofessional, com ho ha fet la reforma laboral. I una altra cosa els diria, si una empresa, per començar, la majoria no estan a 40, però si una empresa passar de 40 hores a 37 i mitja és un problema, és que l'empresa té un problema. Perquè al final tu amb calendari anual són entre 12 o 14 dies que hauries de distribuir entre ponts i vacances de mes, i si no és mitja hora cada dia. Si tu fas mig d'una cosa i mig d'una altra, això aplicat en un any o en dos és perfectament factible. I al final els veu, hi ha moltes empreses, per exemple la SEAT ja està a 37,5. Per tant, què vol dir? Que la SEAT li va malament? No. I moltes altres empreses, l'administració pública, estan també a 37,5 i alguns a 35. Per tant, els sectors que estan amb 37,5 o menys funcionen igual o millor.
Doncs ens ha quedat molt clar, eh? Mm-hmm. També hem sabut fa pocs dies aquesta ampliació que dèiem de permisos de cura de menors. Per qui encara no ho sàpiga, explica'ns una mica doncs, com queda aquesta situació, quins canvis hi ha i també si ho considereu suficient o no.
Bé, al final, tota aquesta evolució que hi ha de permisos, que és cert que en els últims permisos que es van fer, que això era aproximadament el 23, després hi ha hagut una mica de llum l'aplicació, per tant esperem que quan es vegi el projecte de llei que ha de ser, o el Real Decret, que ha de ser convalidat pel Congrés de Diputats, perquè també dir-li a la gent, fins que no ho convalidi el Congrés de Diputats, ho podria tirar enrere, més enllà de que es publiqui durant aquestes setmanes, no? El que fa és ampliar el concepte. Hi ha una part de directiva europea, però hi ha una part del concepte també que dèiem abans. Al final, nosaltres el que volem és treballar millor i sobretot viure millor. Ja no tenim la cultura aquella, per una part, allò que en diuen patriarcal masclista, els homes treballant hores i hores i hores, no? I les dones treballant o treballant a mitja jornada per cuidar els nens. Jo crec que tant una cosa com l'altra, la gent ja, doncs, abans era això, quantes més hores extres millor, ara, quan jo el que tinc és ganes que arribi la meva jornada laboral per arribar a casa, no?, i tindre, doncs, cura dels fills, estar amb els amics, estudiar el que sigui. Jo crec que aquest valor i aquesta proposta van a aquest llibre, en el concepte de treballar millor, de poder conciliar, de poder viure millor, que no tot sigui anar a treballar. Per tant, i sobretot en una situació, doncs, que sobretot, doncs, ara, per la gent que té fills, doncs el juliol, si tu no estàs de vacances fins l'agost, o segons que no facis, és un lío, no? Per tant, tots aquests elements jo crec que van en ajudar en un concepte de viure millor i anar amb uns estàndards, doncs, de benestar europeus, no? Per tant, ampliem, no?, doncs aquell, tot allò el que sigui al voltant de la cura dels fills.
Mm-hmm. De fet, el tema de la conciliació familiar i laboral és un tema que s'arrossega des de ja fa molts anys. Si mirem altres països, n'hi ha alguns que fins i tot les mares tenen un permís fins a un any. Encara queda molta feina i molt camí per recórrer també a casa nostra.
Queda, tot i que amb temes d'igualtat, jo recordo ara estar, crec que fa un parell d'anys ja, però estàvem amb un sindicat italià, o no, era l'any passat, estàvem un sindicat italià, i a vegades tenim tendència a nosaltres pensar que sempre estem els pitjors o malament, i en canvi amb tota l'evolució que hem fet amb qüestions relacionades amb l'igualtat, tant amb la llei d'igualtat com amb aquestes qüestions, doncs, de conciliació, doncs érem nosaltres un referent. Amb el tema de la reforma laboral i l'estabilitat del mercat de treball també som referent en alguns països d'Europa. Amb l'acord de pensions també. Això no vol dir, jo sempre dic, el congrés de l'UGT que vam fer aquest any, teníem un eslògan que ho resumeix molt bé, que era en volem més, no? És a dir, hem aconseguit molt des de que hi ha el govern d'esquerres, fruit del diàleg social, de la negociació i de la mobilització, però no és suficient. No és suficient perquè la gent segueix tenint problemes de conciliació, perquè hi ha gent que segueix tenint problemes per arribar a final de mes, per tant, en volem més. Però és cert que hem avançat molt, i en termes d'igualtat hem avançat molt. El que hem d'aconseguir en qüestions d'aquestes, en igualtat i en d'altres, és que la llei obligui. Hi posaré un exemple. Aquells aspectes de la llei d'igualtat que són obligatoris els compleixen fins i tot la gent que no hi està d'acord. Mm-hmm. Perquè els machitos fachitos de Vox apliquen la llei d'igualtat posant a les llistes, no? I sí, l'Aliança Catalana l'apliquen, perquè si no l'apliquen no podrien presentar la llista, no? Per tant, jo crec que en temes d'igualtat, en temes de bretxa salarial i en altres temes, hauríem de tendir que algun d'aquests aspectes fossin obligatoris.
Doncs fa uns dies també descobríem, no?, a Feijó, que vol presentar al setembre aquell llistat de les lleis sanchistes per derogar i un altre, doncs, també per substituir. Es tracta de lleis socials, no?, com la llei d'habitatge, la llei trans, la llei de memòria democràtica, la reforma laboral, diguem, aquest afegit particular, no?, com és la llei d'amnistia. Fa por, doncs, que es puguin fer alguns passos enrere, ja que, com explicaves, no?, s'han seguit fer passos endavant, que fa por que hi hagi aquest pas enrere.
Bé, els haurem de defensar. Tot allò que vulguin retallar, doncs a nosaltres ens tindran a davant, no? I per tant, jo crec que això ho han de tenir clar. Jo crec que és un error, perquè un dels èxits de l'economia catalana i espanyola ha estat la reforma laboral. L'estabilitat que ha portat ha fet que quan vam tindre la crisi d'Ucrània, de la pujada de preus, aquí no entréssim en recessió i d'aquí la nostra economia ha anat millor. I per què ha passat? Perquè abans teníem l'economia és molt poruga. I davant del dubte, quan hi havia indicis de recessió que encara no hi hagués, les empreses que feien no renovaven els temporals. Pam, i ja teníem la primera baixada d'atur bèstia, no? I a partir d'allà costava remuntar. I què va passar en aquest cas? Que com que sobretot els contractes d'obra i servei havien desaparegut i eren indefinits, aquesta gent no se la va acomiadar. I aquesta gent què va fer? Seguir consumint. I per això anem millor. Això ho explicava ja un professor, que ara és el president del Consell Econòmic i Social de l'Estat, l'Anton Costes, que ho explicava molt bé i referenciant dades del Banc d'Espanya. Dues persones cobrant el mateix, el que té contracte temporal consumeix menys que el que té contracte indefinit, no? I aquest és un dels elements. I d'altres que han portat, per tant, nosaltres estem oberts al diàleg social i seguir continuant. Si hi ha un govern doncs, de dretes que va a sac, doncs nosaltres ens tindran com ja ens han tingut altres vegades. Vull dir, el problema és que hi perd la gent, no? Que estem iniciant un camí doncs, de més benestar, de més qualitat de vida, i per tant la gent també, a l'hora de votar certes opcions, també s'ho ha de fer mirar, eh? Perquè a vegades voten emprenyats, no? Hi ha gent que vota emprenyat, això més a l'estat espanyol, o persones del cinturó de Barcelona, no, votant a Vox perquè estan emprenyats. Doncs mira, que els hi preguntin al País Valencià o que els hi preguntin a les Illes. Per tant, Vox és un perill, i per Catalunya també és un perill el vot aquest emprenyat a Aliança Catalana. L'extrema dreta no és de qüestions socials. I el PP, per governar, necessitarà l'extrema dreta. Per tant, la gent que s'ho pensi dues vegades tant el fet de no votar, perquè després ho lamentaran.
Doncs importantíssim també aquest missatge per acabar gairebé. Camila, et volíem preguntar també per aquestes professions més pròpies de l'estiu, no? El món de l'hostaleria, doncs això, restaurants, hotels, totes aquestes professions, casals d'estiu, tota aquesta gent que treballa amb més intensitat durant l'estiu. Com està sent també per aquests oficis aquest estiu? Està ben ocupació? Les condicions amb les que treballen són prou justes? Quina radiografia podíem fer del que portem de moment de l'estiu?
Bé, estem una mica com tots els estius, i per tant estem malament, perquè la precarietat laboral, tot i que en alguns sí que hi ha més gent fixa discontinu des de que hi ha la reforma laboral, però per la resta que fan la temporada, que les empreses apreten, que tenen condicions de qualsevol manera, també el problema que hi ha és que la gent tampoc no denuncia aquestes situacions. Jo crec que tot això el que s'hauria de fer és aflorar, perquè jo recordo quan vaig començar a fer sindicalisme, que era a finals del segle passat, i hi havia gent que fent la temporada traia diners de veritat. No? La temporada una mica llarga, no la dels dos mesos. Ara no, perquè per començar el problema que hi ha amb l'habitatge, no? El problema que hi ha de cost de vida. Clar, llavors es fa que cada cop hi hagi més precarietat i que hi hagi l'atenció, és a dir, el de buscar allò, habitacions o dormint a qualsevol lloc que no està en condicions d'ocupar. Això no passa només a la recollida de la fruita, passa també en l'hostaleria, i per tant tot aquest submón, hi ha gent que ha de treballar la temporada perquè no troba feina per tot l'any, per tant després viu també amb una alta precarietat doncs social, i per tant jo crec que s'hauria d'afrontar. Poso un exemple que és molt cutre, que és la patronal d'hostaleria està bloquejant el conveni d'hostaleria. Ja ho havia fet altres anys, jo me'n recordo quan estava a l'UGT de Girona, i el que fan és anar dilatant per arribar a lo millor a l'acord, passar l'estiu, per no pagar els increments salarials i els atrassos de l'any. Vull dir, això és molt cutre quan la majoria d'establiments els hi va bé. Ara hi ha el rotllo aquest. Bueno, el juliol sempre en el sector d'hostaleria s'acaba el món. A l'escala i a tots, perquè sembla, no, ui, va malament, va fatal. Diuen això, després al setembre no ho diuen ni viu perquè la caixa els ha anat bé, no? I ara estan amb el rotllo de que la gent consumeix menys, doncs, a lo millor és possible, però si comencessin ells pagant els seus treballadors més, i tothom cobrés més, doncs potser no tindria aquest problema. Per tant, el problema dels salaris és un tema important i a l'estiu també.
Doncs avui li donem les gràcies de nou, un estiu més, per passar una estona de l'estiu a l'Obert per Vacances, al Camil Ros, secretari general de la UGT. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bon estiu.
I gràcies, Cristina Cantal. Fins demà.
Gràcies, fins demà.
I és que en els darrers dies el govern espanyol amplia drets laborals amb nous permisos parentals de fins a 19 setmanes, reconeixentment a les famílies monoparentals, la reducció de jornada i mesures de protecció davant emergències com apagades o catàstrofes naturals. En parla el nostre company, en Didac Boza.
A l'agenda de reformes del govern espanyol en matèria sociolaboral s'ha incorporat en els darrers dies l'ampliació de permisos parentals, que han passat de les 16 a les 19 setmanes retribuïdes i finançades per la Seguretat Social. D'aquestes 3 setmanes en què s'amplia el dret, una s'ha d'utilitzar durant el primer any de vida del menor i les dues restants es poden distribuir fins que la criatura tingui 8 anys. En el mateix paquet, el govern de Pedro Sánchez ha reconegut finalment el dret a les famílies monoparentals a gaudir d'un total de 32 setmanes de permís per naixement i cura dels infants, una reivindicació que persones d'aquest col·lectiu, principalment format per dones, havia portat als tribunals. Altres reformes ja realitzades són la incorporació a l'Estatut dels Treballadors d'un permís de fins a 4 dies retribuïts per catàstrofes naturals o apagades amb impossibilitat d'accedir al lloc de treball sense risc de finalització del contracte. Aquesta necessitat es va fer molt evident per les greus afectacions de la dana al País Valencià la tardor de 2024. I la mesura va ser aplicable ja durant l'apagada elèctrica del 28 al 29 d'abril passat. També han tirat endavant mesures impulsades pel govern espanyol com l'obligació d'implantar plans d'igualtat LGTBI a les empreses o la jubilació anticipada per ocupacions penoses o perilloses. En la llista de pendents del govern de coalició del PSOE i Sumar hi ha la reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja a la setmana. Es va aprovar com a avantprojecte el mes de febrer. Es va enviar al Congrés el mes de maig perquè es converteixi en llei abans del 31 de desembre. Però ara està per veure si tots els grups que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez acaben recolzant aquesta mesura. En aquest cas, hi ha una reticència explícita per part de Junts.
I ara falten 6 minuts per arribar a 9:45 del matí a l'Obert per Vacances. A finals del segle XX, moltes empreses van decidir transferir totalment o parcialment la seva activitat productiva a països on la mà d'obra era molt més econòmica, especialment a països de l'Àsia i també a l'Amèrica del Sud. Avui anem fins l'any 1995 per conèixer, amb l'ajuda del Termcat, la paraula deslocalització.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
1995. Deslocalització.
Transferència de l'activitat o part de l'activitat d'una empresa a un lloc diferent del lloc on està ubicada, sovint a un altre país, especialment amb l'objectiu de reduir els costos laborals o d'obtenir incentius fiscals o financers.
Elisabet Casademont.
A finals del segle XX, moltes empreses van decidir transferir totalment o parcialment la seva activitat productiva a països on la mà d'obra era molt més econòmica, especialment a països de l'Àsia i també de l'Amèrica del Sud. Aquest concepte es va donar a conèixer en anglès amb el substantiu offshoring i el verb offshore. En català, les formes adequades per fer-hi referència són deslocalització i deslocalitzar. Més recentment, seguint el patró del terme offshoring, s'ha creat en anglès el terme nearshoring, que designa un tipus concret de deslocalització diferent, en què la transferència total o parcial de les activitats d'una empresa es fa a una zona situada a prop. En català, la forma adequada per fer referència a aquest concepte és deslocalització propera. Seguint amb les deslocalitzacions, tenim la deslocalització interior, en anglès onshoring, que és la deslocalització a una altra regió dins d'un mateix país. I el fenomen invers, és a dir, la tornada de l'activitat o part de l'activitat d'una empresa al seu país d'origen després d'una etapa de deslocalització. És el fenomen de la relocalització o la deslocalització de tornada. En anglès, backshoring, inshoring, reshoring o bé reverse offshoring.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Recordeu que la paraula habitable és una secció derivada del podcast Paraules Habitables i que podeu trobar sempre que vulgueu de manera gratuïta a la xarxa Més.
Seguim en directe a l'Obert per Vacances, el programa d'estiu de les emissores de proximitat, les emissores de quilòmetre zero, i ara, quan passen 27 minuts de les 9 del matí, farem un pas més enllà i no parlarem d'un pas simbòlic, no. Posarem un punt al futur i, de fet, qui ens hi portarà és el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Estic perfecte, és dilluns, però escolta, hem arrencat ja la setmana amb una energia que de ben segur que ens deixarà molt bones entrevistes i continguts a l'Obert per Vacances. Escolta una cosa, tu ara parlaves del futur. Estàs preparat per pujar a la màquina del temps?
Estic preparadíssim, amb molta curiositat per saber què hi ha més enllà.
Doncs escolta, més enllà, avui nosaltres pugem al núvol, que és un lloc ple de webs, dades, àudios, transcrits... Tu deies això del futur, però tot i que el que plantegem avui pugui sonar llunyà, res de res, no t'ho pensis, perquè ja és aquí, de fet ja s'està fent realitat. Avui us parlo des d'un espai on la tradició i la innovació es donen de la mà, un espai on la tecnologia ha deixat de ser una amenaça o una cosa llunyana per convertir-se en una oportunitat per les associacions de tota la vida. Entitats que, per exemple, han trobat en la intel·ligència artificial i el món digital una nova manera de fer. M'acompanya en Toni Rodríguez, que és expert en multimèdia, desenvolupador web, soci de 3,3 Multimèdia SL, i una d'aquestes persones que des de dins d'una petita entitat, d'una associació, està impulsant una gran transformació. Ara ho explicarem. Toni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Comencem pel principi. Què entenem per digitalitzar, aquesta paraula que tots portem ja, em penso que incorporada, però quan la referim a una associació? És passar antics arxius a PDF, és tenir una web viva, és actualitzar les xarxes socials, no és res de tot això?
Bueno, seria un resum de tot això. Imagineu que, bueno, que tothom té a casa, segur, fotografies de fa molts anys, de llibres, de casets que han gravat, de vídeos VHS, doncs transformar tot això en un format que puguem treballar amb l'ordinador, això és digitalitzar, vale? I el Centre d'Estudis Altafulla és el que fem. Intentem agafar tota aquesta informació que podem anar recollint i mitjançant unes màquines ho enduiem a un ordinador i allà les treballem per poder-les tenir i indexar-les... posar-les en categories per poder-les trobar molt millor.
La majoria d'associacions tenen molta feina feixuga. Segur que ara mateix hi ha alguns oients que ho corroboraran, això, d'aquestes persones que de manera totalment altruista dediquen el seu temps, els seus esforços, doncs, a dinamitzar la vida social de molts llocs. Redactar actes de reunions, enviar correus, preparar esdeveniments, preparar l'històric d'arxius... aquí, si hi entra en joc la intel·ligència artificial, segur que estalviarem molt de temps, no?, en totes aquestes tasques.
Sí, el que passa és que no sé si encara estem molt preparats o no, però, per exemple, el que fem al centre d'estudis, ara per ara, és la fase 1, que és tot el que tenim digital, intentar recollir-ho, perquè per treballar amb intel·ligències artificials, el primer que has de tenir és la informació. Llavors, el que estem fent en una primera fase és agafar tota aquesta informació, transformar-la en formats que l'ordinador entengui i ordenar-ho tot, indexar-ho. Una segona fase serà agafar tot això, aquests llibres, cintes i tot això, també transformar-ho, i l'última fase sí, que entrarà la intel·ligència artificial i li donarem tota aquesta informació per poder treballar amb ella.
De fet, jo estava pensant en això que ens explicaves, Toni, perquè és veritat que la intel·ligència artificial doncs hi estem accedint tots, no? De fet, segurament de manera molt massiva, no? I encara sense saber-ne gaire, però anem fent petites proves. Suposo que també, entre tota aquesta gran oferta que tenim, hi ha aplicacions o aplicatius que funcionen molt bé i d'altres que encara potser no està provada del tot la seva eficàcia o que ens puguin servir per tasques com les que ara ens explicaves, no? És a dir, és un nou món que encara estem descobrint a mesura que el anem fent servir.
Sí, el que passa és que la majoria les estem fent servir i no ho sabem.
Ja.
Segur.
Per exemple?
Per exemple, perquè veieu un exemple molt clar, quan cerquem ara a Google, el primer resultat que surt, ara mateix, és un resultat d'intel·ligència artificial. Quan entrem a Twitter... ja ens ofereix una opció d'intel·ligència artificial. Quan entrem a botigues online, moltes vegades el suport, quan fem preguntes, quan tenim dubtes, són intel·ligències artificials. I així puc seguir amb quantitat i quantitat d'intel·ligències artificials que estem fent servir i no ho sabem.
Des de les associacions, Toni, aquesta intel·ligència artificial és accessible per tothom? Calen coneixements tècnics molt avançats a l'hora de crear aquestes eines que després ajudaran a dinamitzar, doncs, l'entitat, o ara que parlaves també de comerços, no? El comerç, si és que algú s'hi volgués avançar.
Bueno, difícil no és, el que passa és que cada vegada es farà més fàcil, ¿vale? Perquè ho entengui la gent, la intel·ligència artificial, ho faré molt, molt resumit. Imagineu que les empreses tenen diferents cervells, són uns cervells que entrenen, i aquests cervells, un, els entrenen per treballar amb textos, que és el que hem parlat de, doncs, de fer un resum, de fer un escrit, un acte, un, el que sigui, no? un informe tècnic, però també estan entrenant altres cervells, que és el que diem models, per treballar amb àudios, uns altres per treballar amb imatges, uns altres per treballar amb vídeo. I tot això és el que se'ns està oferint, i per ara és tan fàcil com entrar a una pàgina web, registrar-te, i ja et surt una caixeta on tu li pots fer preguntes a aquesta intel·ligència artificial. Tu agafes i dius, jo vull la intel·ligència artificial que treballa amb imatges, i després li envies la petició de dir, ep, necessito una imatge que sigui per una presentació que farem dels, dels estudis altafullencs 43 que farem a tal punt, i la intel·ligència artificial està entrenada per oferir-ho. Així de fàcil és.
Escolta, Toni, mira, ja que som a la, ja que som a la ràdio, et sembla que escoltem un fragment d'un àudio, ara ens el posarà el Carles, el nostre realitzador tècnic, i després el Manel que jutgi, i a veure què li sembla, a veure què diu que és. Manel, hi estàs d'acord?
Sí, però em sembla que el tall aquest ara mateix no el tenim, si et sembla. Anem a cercar-lo de mentre li faig una altra pregunta al Toni, mentre cerquem aquest àudio per poder fer aquesta prova, perquè l'altre dia ens passava una cosa molt curiosa en el programa, que un convidat ens deia, a l'acabar l'entrevista, ens deia, doncs, com trobar-lo a xarxes socials, i ens deia, tinc una pàgina web que fa 10 anys que no l'actualitzo, però que allà tinc alguna informació d'algunes de les coses que faig, és a dir, que havia quedat com desactualitzada del tot. I jo volia preguntar-li al Toni ara mateix si aquesta persona que ens parlava més com de ràdios antigues i de tot aquest univers que hi ha darrere, si hauria d'actualitzar aquesta pàgina, si hauria de moure's cap al formal xarxes socials, o si directament hauria de deixar enrere tot això perquè vindran doncs, nous horitzons amb tot el tema aquest de comunicar-se i de mostrar-se al públic.
Doncs sí, o sigui, a veure, el que passa és que no és tan fàcil, perquè la gent es pensa que portar una pàgina web és fàcil i no ho és. Primer, perquè actualitzar una pàgina web heu de tenir en compte que tot el tema tècnic de servidors, tot això va evolucionant. I llavors, si tu vols tenir una pàgina web ben actualitzada, has d'estar al dia. I és el que frena moltíssima gent. No? Perquè penjar els continguts ja t'hi has d'estar temps, però si a més has d'actualitzar la pàgina web i ara el servidor, i ara això és molt difícil. I això és el que frena a moltíssima gent, a moltíssimes entitats, no? D'haver d'estar al dia de tot això de les pàgines web per tu poder tenir la teva ben actualitzada i al dia. Això és el que frena moltíssim. Potser amb les intel·ligències artificials això millorarà.
Va, ara sí, ara tenim sí, ja a punt aquest àudio. L'escoltem i després el Manel que digui Vinga. Què és el que creu que és, i el Toni que ens expliqui com, fruit de la intel·ligència artificial, ha sortit tot això.
Bé, benvinguts. Avui fem una exploració a fons d'Altafulla. Tenim uns documents fascinants, que van des d'una villa romana espectacular fins a plans urbanístics dels anys 60 i 70. I entremig, doncs, l'economia feudal, guerres del XIX, un munt de capes d'història. La idea és anar lligant caps, oi? Veure quina història ens expliquen aquests papers sobre com s'ha format Altafulla. Comencem.
Vinga, doncs. Primer anem a l'època romana. La Villa dels Munts. Això no era una casa qualsevol, oi? Sona a una casa
palau. És un àudio ara que continuaria i seria com una classe magistral. Mira, doncs hauràs de parlar amb el Toni si t'hi estaves enganxant, a veure si te'n fa algun lliurament. Tu, Manel, què creus que és això?
A veure...
De què es tractaria?
De com crec que s'ha fet, no?
de com s'ha fet, d'on surt tota aquesta, informació...
Clar, ara potser posaré la pota, però jo crec que són de l'arxiu d'Altafulla que s'han introduït i directament doncs hi ha una veu, entenc que fictícia, feta amb intel·ligència artificial, que ha fet doncs tot aquest muntatge. Va per aquí la cosa o no?
Toni, explica-ho tu, que ho faràs millor.
Doncs sí, va per aquí. Igual que us he dit abans que hi ha empreses, hi ha estats que estan fent la seva intel·ligència artificial, cadascú l'està entrenant a la seva manera. Uh-huh. Doncs Google té diferents intel·ligències artificials, que és Gemini, i una d'elles es diu Notebook LM, que és la que es dedica a fer resums, gràfics, et fa esquemes sobre els continguts que tu li passis. I llavors, l'exemple que hem sentit és, jo li vaig passar els estudis altafullencs 1...
Els estudis altafullencs, Manel, i perquè l'audiència ho sàpiga, és la revista anual que publica aquesta entitat doncs que avui agafem d'exemple perquè treballa amb la intel·ligència artificial, que és el Centre d'Estudis, una associació de més de 50 anys, doncs, amb un arxiu, m'atreveixo a dir, que més d'extens.
Correcte. Llavors, jo li he passat aquesta informació del primer número i li he dit, fes-me un resum amb àudio que surtin dues persones, si pot ser un home i una dona, i que estiguin parlant entre ells, que m'expliquin què és el que entra als estudis altafullencs 1. I el resultat és el que heu sentit. Molt a destacar, heu vist la tonalitat? O sigui, no és un robot. No, són dues persones que van fent la seva tonalitat
i a més li afegeix com el M, no? És a dir, que hi ha com un treball i no és una locució perfecta, és a dir, sinó que doncs, li dona una mica de naturalitat, no? Que ho podria portar doncs, a la vida real gairebé.
Correcte, i no només la tonalitat, sinó un detall molt important, que ho fan en català.
Exacte.
I això són passos que es van donant i que costen moltíssim, però el català a poc a poc va entrant amb el tema d'intel·ligència artificial.
Doncs... Quina sortida, quin ús? Perdona, Manel, última pregunta molt ràpida pel Toni. Quin ús pot tenir un resultat com el que acabem d'escoltar ara, que entenc que encara té algunes cosetes per polir?
Doncs avui mateix ha sortit, inclús que permet vídeos, però aquesta pregunta potser li hauríem de fer a mon fill, que ha anat a selectivitat i s'ha hagut de preparar els estudis, i tot el material que ell ha hagut d'estudiar ho pot pujar i dir-li a Notebook LM, fes-me 10 preguntes com si fossin un examen, i te les fa. Això i després te les pot corregir.
Doncs això és una eina superútil, sí.
Sí, inclús al contrari, per a professors que entrin i que vulguin estructurar doncs, una classe, doncs poden entrar i jo he de donar aquest material a un alumnat de tal edat, a tal edat, de tal nivell, fes-me un esquema de com ho he de presentar i li fa. Lògicament, al final sempre ha d'estar l'okay humà. Això és molt important.
Clar, això és importantíssim. De fet, Eduard, verificar sempre aquesta informació, és a dir, no donar-la per bona, malgrat les presses, doncs intentar verificar que totes aquestes dades que ens comparteixen són correctes. Doncs, Toni Rodríguez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i molta sort amb aquest projecte que a poc anirà agafant embranzida i que avui hem pogut conèixer a l'Obert per Vacances. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. I només una coseta. Sí. Busqueu projecte AINA, que és el projecte d'intel·ligència artificial que està movent la Generalitat, que treballa tot el tema de l'idioma català. És brutal. Està fent cervells models en català. Doncs busqueu projecte AINA.
Gràcies, ho cercarem. Gràcies, Eduard, també. Fins la propera.
Que vagi bé, fins la propera.
I anem amb un nou episodi de Les Veus Indispensables que s'estrenarà a partir de la primavera, de la tardor, a la xarxa Més i que avui, aquest estiu, ja teniu amb nosaltres a l'Obert per Vacances. Mercè Rodoreda és la protagonista de Veus Indispensables aquesta setmana.
Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Mercè Rodoreda.
Autora de narrativa, teatre i poesia, Mercè Rodoreda és molt present a la vida literària actual. Dit la plaça del Diamant, Mirall Trencat o Quanta Guerra continuen ben vius. Amb Enric Gallén, doctor en filologia catalana i catedràtic de literatura catalana i història de les traduccions a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, ens endinsem en la vida i obra d'aquesta gran dona. Filla única, només va anar a l'escola entre els 7 i els 10 anys i ho feu en dos centres diferents. Posteriorment, estudià francès i aritmètica comercial. La figura del seu avi fou un gran referent per ella i un mestre que li va transmetre la passió per la lectura, l'amor a la llengua catalana i les flors. La seva mort, quan Mercè tenia 12 anys, marcà la seva adolescència i estarà present en la seva obra literària.
Enric Gallén.
Clar, Mercè Rodoreda va néixer en un ambient, podríem dir, privilegiat, amb una família que vivia a Sant Gervasi de Cassoles. El pare era comptable en una armeria del carrer Ferran. L'avi tenia era antiquari al carrer de la Palla, per tant, es movien molt en l'àmbit de la Barcelona tradicional. Els pares, a més, en un moment determinat, van fer cursos a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. Vol dir que, per tant, hi havia una certa vessant, no sé si dir-ne bohèmia, però sí artística, per part dels pares. L'avi era tot un personatge perquè tenia instal·lat en el jardí de la casa un monument de reconeixement de la figura de Verdaguer, del qual era amic. El que sabem, per exemple, de la infància de Mercè Rodoreda és que era una criatura que des de molt petita, per exemple, tenia tirada per estar pendent de tots els fotogravats que es feien dels actors i actrius de Catalunya i després, com qualsevol criatura de tota època, no, doncs, recollir-los i tenir-los, diguem-ne, molt a prop d'ella.
Però l'any 1921, el seu tiet matern, en Joan Gurguí, 14 anys més gran que ella, torna de les Amèriques amb una petita fortuna i Mercè es veu abocada a un matrimoni que viurà de forma traumàtica i del qual naixerà el seu únic fill, en Jordi.
Acaba sent el seu marit en una mena de noviatge que comença als 16 anys, en un casament que es fa el mateix dia que Rodoreda feia 20 anys, el 10 d'octubre de 1928, havent demanat totes les llicències possibles en el Vaticà per la raó de parentiu, ben aviat es va adonar que la personalitat del seu marit era una personalitat dominant i, de fet, aquesta personalitat dominant es va mantenir tota la vida, fins i tot quan ella es va exiliar.
Un matrimoni que impulsarà l'autora a fer de l'escriptura un ofici, alimentada pel desig de llibertat i independència econòmica. Un colomar blau que hi havia a casa de la seva mare es transformà a estones en la seva cambra pròpia. I qui sap si inspirar el que inclou a la plaça del Diamant.
Des del primer moment, és a dir, hi ha una cosa que facilita probablement l'accés a la literatura, que és el fet mateix del matrimoni, li permet començar a escriure en publicacions, a fer periodisme, a parlar de literatura, a parlar de cinema, a parlar de teatre, a parlar de tot, i escriure d'una forma, diríem, com angoniosa, perquè abans de l'Home, que és l'obra amb la qual guanya el Premi Creixés durant la guerra, ella escriu i publica quatre novel·les en molt poc de temps. Quatre novel·les a les quals ella després, de gran, no en voldrà saber res, o no voldrà, diguem-ne, que formin part del seu llegat com a escriptora, però que indica realment una vocació. És a dir, si hi ha una cosa que caracteritza Rodoreda és la seva vocació, i és una vocació que es va fent amb els anys, es va fent cada vegada més forta.
Quatre novel·les rebutjades per Rodoreda al considerar-les fruit de la inexperiència i que no inclouria posteriorment a les obres completes. Soc una dona honrada, publicada el 1932, i Del que hom no pot fugir i Un dia en la vida d'un home, publicades el 1934. Les tres tenen com a eix central les relacions i l'adulteri. La quarta, Crim, arriba el 1936, l'única novel·la policíaca de l'autora, on una sabata apunyalada inicia una trama de misteri plena d'ironia i sarcasme.
com cada dilluns ens agrada recuperar les rondalles de Catalunya, avui el trobador i el terrissaire és una història sobre els talents de dos professionals que necessiten aprendre a valorar les aptituds de l'altre, amb la col·laboració especial dels humoristes Òscar Andreu i Òscar Dalmau i amb el disseny sonor de l'Oriol Coromina de Cugat Mèdia.
El trobador i el terrissaire. En temps del gloriós rei Jaume, hi havia a la vila de Perpinyà, al Rosselló, un trobador d'anomenada, músic i poeta alhora, que tenia molta traça a fer unes belles composicions que després els joglars cantaven per les places dels pobles i de les viles i per les sales dels castells i dels casals dels senyors. Una vegada, aquest trobador va treure una cançó encertada d'allò més. Les paraules eren molt ben trobades i harmonioses, amb unes rimes riques, originals i sense defectes. I la tornada, que se deia molt bé amb les paraules, era una meravella d'inspiració i alegrava el cor dels qui l'escoltaven. Aviat, tots els joglars la van incorporar al seu repertori i no es cansaven d'interpretar-la per tot arreu on els demanaven. I fins i tot, la gent del poble, que no sabien de música ni de lletra, l'havien après de sentir-la als joglars i de tant que els agradava, la cantaven tot hora. L'afiladora mentre filava, el sastre mentre cosia i el pagès mentre duia els bous a la llaurada. Ja podeu comptar, el trobador, com estava de content i cofoi i satisfet del bon acolliment que havia tingut la seva cançó i de sentir com tothom la cantava. I l'home se solia passejar tot ufanós pels carrers principals i per la plaça de la vila, assaborint com bresques de mel la fama i l'anomenada que la seva composició li havia reportat. Però un dia, mentre feia la seva habitual passejada per un dels carrers de la vila, va passar per davant l'obrador d'un terrissaire i es va esgarrifar de sentir com aquell menestral, tot afaiçonant les seves peces de terrissa, cantava la seva cançó, però amb tant desencert i poca entonació, sense afinar ni una sola nota i canviant tot el ritme de la tonada, que el que era una composició harmoniosa es convertia en la seva veu en una mena de grinyol de porta enferritjada que feia mal de debò a les orelles. Posseït d'indignació davant la destrossa que el terrisser feia amb la seva cançó, el trobador es va acostar fins a l'entrada de l'establiment on tenia totes les olles, cassoles i cantis exposats per a la venda i els va començar a agafar i a tirar per terra amb força, fins que no en va deixar ni un de sencer. I havent acabat, se'n va anar tranquil·lament carrer enllà sense dir ni una paraula. Ja us podeu imaginar que el pobre terrisser no el va pas deixar marxar així com així, sinó que en sentir la trencadissa va sortir de l'obrador i va córrer darrere el trobador, cridant com un desesperat, tractant-lo de foll i reclamant-li que li pagués amb bona moneda la mercaderia que sense motiu li havia fet malbé. El trobador no feia cas dels seus planys ni de les seves reclamacions i continuava caminant com si no el sentís. I el terrissaire, que no es resignava a la pèrdua de tot l'esforç del seu treball, cada cop cridava més i es dolia amb més força i més desesperació, enmig de la gent que sortia de les portes de les cases i feien rotllana preguntant quina era la causa de tot aquell aldarull. En aquell moment es va escaure que el rei, acompanyat del seu seguici, passés per aquell carrer. I, estranyat d'aquells crits i aquell escàndol que no eren acostumats en aquella vila pacífica i tranquil·la, en va voler saber la causa i va manar que els qui el provocaven fossin conduïts a la seva presència. Un cop els seus servidors van haver complert l'ordre del rei, aquest va demanar al terrissaire que li expliqués quina era la raó dels seus planys i de les seves queixes tan sorolloses.
Heu de saber, senyor rei,
va cuitar explicar-se al terrissaire,
que jo treballava com de costum al meu obrador i de sobte s'ha acostat aquest foll furiós que jo no havia vist en ma vida i ha començat a trencar les olles i les cassoles i els cantis que tenia a l'entrada i no ha parat fins que no me n'ha deixat cap de sencer. I jo li reclamo que me'ls pagui, que si no, Això serà la meva ruïna.
Aleshores, el rei va preguntar al trobador si era certa l'acusació que li feia el terrissaire.
És ben cert, senyor rei, que jo li he fet malbé la seva terrissa,
va dir el trobador.
Però no ho és que hagi estat sense causa ni motiu, perquè jo sóc l'autor d'una cançó que he compost amb tant d'amor i d'afany com aquest terrissaire fa els seus cantis i les seves cassoles. I quan he passat per aquest carrer he sentit com el terrissaire la cantava amb una veu tan rogallosa i una entonació tan desencertada que us ben dic que hi feia més destrosses que no n'he fetes jo amb la seva mercaderia. Per tant, he tractat el producte del seu treball de la mateixa manera que ell tractava el producte de la meva inspiració.
El terrisser es va defensar negant les afirmacions del trobador i dient que sí que era veritat que cantava aquella cançó tal com ho feien tots els artesans i menestrals de la vila, però que la seva entonació era encertada i fins i tot presumia de bona veu. El rei, per tal de resoldre el litigi i poder jutjar amb coneixement de causa, va manar al terrissaire que cantés allí mateix la cançó del trobador. El menestral no s'ho va fer dir dues vegades, però no havia fet sinó encetar-ne els primers compassos que ja el rei i els membres de la seva comitiva es tapaven les orelles amb les mans, de tan ingrats de sentir com eren rogallosos i llestimosos accents del pobre home. El rei, tot rient, el va fer callar, que ja n'hi havia prou amb aquella prova per jutjar el seu art musical. Però no va voler que el terrissaire, que a part de ser un cantaire tan maldestre, era un artesà digne i honrat, restés arruïnat per aquell fet. I li va fer donar una bossa de diners per pagar-li les destrosses de la seva mercaderia, alhora que li prohibia que mai més cantés aquella cançó ni qualsevol altra. I tampoc no va deixar d'adreçar unes paraules de blasme al trobador, excessivament impulsiu i prim mirat, recomanant-li que en una altra ocasió es comportés amb més moderació i templança.
Rondalles de Catalunya, d'Albert Gené, és un podcast de La Xarxa. El trobador i el terrissaire hi han intervingut Sílvia Ferrer, de Cugat Mèdia, i Gemma Palet, de Ràdio Sambi, amb la col·laboració especial dels humoristes Òscar Andreu en el paper de terrissaire i Òscar Dalmau com a trobador. Agraïments especials a Oriol de Balanzó. El disseny sonor és d'Oriol Coromina, de Cugat Mèdia.
I anem a tancar ràpidament aquesta primera hora de l'Obert per Vacances per anar fins l'any 1995. Júlia Llanes, bon dia.
Molt bon dia, Manel.
Quina és la teva proposta musical d'avui?
Avui et porto la que crec que és la cançó a l'estiu que sona a tot arreu, verbenes, sí? Festes majors, i té un ball inclòs.
Uau.
Que si escoltem la musiqueta crec, sí? Que l'estudi ja ens comença a fer el
ballet. Directament, que és un moviment com de braços, no?
Sí, sí.
Circulars. No?
Efectivament, estem parlant de Saturday Night.
Molt bé. Què ens pots dir d'aquesta cançó?
D'aquesta cançó, no sé què dir-te, jo crec que és
una
cançó transgeneracional.
Totalment.
Tothom se coneix.
I tothom la balla.
I de fet, l'Aitana ha,
sí?
Fet una versió amb,
veritat,
les babies.
Amb les babies, és veritat. Com... Sí, sí, t'ha tornat a posar la moda i l'han conegut les noves, encara,
exacte,
més petites generacions.
Sí, sí.
Doncs aquesta és la nostra proposta, Saturday en dilluns, és veritat. Però per,
bueno,
què no? Avui també demostrarem que la setmana pot ser també molt cap de setmana, si
sí,
ho volem.
Sí, sí, inclús quan tenim festivals entre setmana.
Exacte,
entre setmana.
Doncs amb aquesta és la primera proposta, d'aquí una estona coneixerem la segona, per veure quina va ser la cançó de l'any 95. Nosaltres marxem, però no us mogueu, perquè ara mateix tornem amb més Obert per Vacances. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
And
Take my breath.